Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat les celebracions de palestins i d'israelians per l'acord entre Israel i Hamas per un alto el foc a Gaza. En continuarem parlant aquesta segona hora de programa pendent del que el govern Netanyahu ho ratifiqui aquesta tarda. També ens hem fixat en el permís laboral de fins a 10 dies que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha proposat. Són 10 dies per la mort d'un familiar anunciat avui per Yolanda Díaz. La patronal no només l'ha rebutjat, sinó que l'ha titllat de populista, la ministra. I també hem sentit el president del BBVA, Carlos Torres, convençut que més de la meitat d'accionistes del Sabadell acceptaran l'OPA. Ho ha dit avui al Matí de Catalunya Ràdio. Demà, per cert, qui visitarà el Matí de Catalunya Ràdio serà el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, en conversa amb Ricard Ostrell, el dia en què s'acaba el termini per acceptar o rebutjar aquesta OPA. Ara, a aquesta hora, després de tot això que us hem explicat a la primera hora, què podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs sobre el pròxim Orient podem ampliar la informació que tenim. Israel diu que l'alto el foc a Gaza començarà 24 hores després que el govern aprovi la primera fase d'aquest pla de pau de Donald Trump. Serà a partir de les 4, quan hi haurà una reunió del Gabinet de Seguretat i, posteriorment, de l'executiu, on els ministres ultras aixecaran la veu contra bona part d'aquest pacte. L'acord, molt ben rebut pel gruix de la comunitat internacional, preveu la llibertat de tots els hostatges, el primer replegament de l'exèrcit israelià i l'entrada d'ajuda humanitària. A canvi, Israel deixarà anar 2.000 presos palestins, tot i que el govern de Netanyahu acaba de dir que entre ells no n'hi haurà cap dels més destacats, i específicament han dit que no hi haurà Marwan Barghouti, que porta més de 20 anys empresonat. Red Eléctrica diu que no hi ha risc de pagada ni imminent ni generalitzada i envia un missatge de tranquil·litat. L'operador del sistema elèctric afirma que les variacions de tensió detectades els últims dies estan dins els límits admissibles. Ho ha dit l'endemà de demanar a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència permís per introduir modificacions urgents per reforçar el sistema durant 30 dies. Avui ha matisat en una piulada a X que no hi ha risc de pagada general. L'exdirector general d'Energia, Pere Palacín, creu que ens hem de preocupar per la possibilitat d'una altra pagada com la del 28 d'abril. Palacín s'hi ha referit així en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Sí que ens hauríem de preocupar perquè el mateix operador s'ha preocupat. L'operador el que ha fet és demanar a la CNMC unes mesures especials, concretament ha demanat que es modifiquin els procediments d'operació per intentar mitigar aquests, diguem-li, efectes.
A aquesta hora hi ha desenes de vols que van amb retard a l'aeroport del Prat. N'hi ha tant d'estatals com d'internacionals, la majoria amb arribada a Barcelona, i també hi ha hagut diverses cancel·lacions a causa de la pluja. S'han hagut de fer 5 desviacions de vols cap a altres aeroports. Es recomana als afectats contactar amb la seva companyia per conèixer l'estat dels vols mentre no es recuperi la normalitat, que calculen que serà cap a les 6 d'aquesta tarda. I dels avions als trens, el Col·legi d'Advocats de Tarragona reclama a la Generalitat que es millori la protecció dels drets dels usuaris de Rodalies i regionals. Proposen, entre altres coses, que es millorin les indemnitzacions. Ho ampliem des de Tarragona, Clara Xavier Domingo.
El degà del Col·legi, David Rocamora, considera que hi ha marge per millorar en la protecció dels drets dels usuaris.
La Generalitat pot fer molt més pels usuaris. Nosaltres denunciem que no s'està fent en favor dels usuaris, no s'està desplegant la protecció que els mateixos mereixen i que té la Generalitat capacitat per fer, i en conseqüència establim i expliquem procediments i mecanismes per garantir millor aquests drets dels usuaris.
Des del Col·legi es proposa que es facilitin noves eines per vehicular les reclamacions amb òrgans com l'Agència Catalana de Consum o que es millorin les indemnitzacions en cas d'incidència.
Aquesta hora tenim en marxa una operació contra el tràfic de cocaïna a Barcelona, de fet ben a prop de l'emissora de Catalunya Ràdio. Segons avança aquesta emissora, i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, s'han detingut 7 persones, s'han requisat 3 vehicles i s'ha intervingut droga. L'operatiu al qual han participat una desena d'agents uniformats i de paisà s'ha desplegat en un pàrquing entre els carrers Ganduxer i Beethoven, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Per tant, Òscar...
Sí, molt a prop de la ràdio.
Si vols fer una actualització d'última hora, només cal...
Hi ha unitat mòbil, gairebé podem sortir per la finestra i faríem la crònica.
Ah, exacte. I per acabar, això que també segur que us sonarà...
Les veles s'inflaran, el vent es portarà...
Perquè Maricel, sap greu interrompre-ho, l'emblemàtic musical de Degoll de Gom fa el salt a la gran pantalla ara i s'estrenarà als cinemes el 28 de novembre. Aquesta coproducció de la companyia de teatre i 3CAT la dirigeix Pol i Sobirà i oferirà una experiència d'imatge amb un extraordinari nivell de detall gràcies a la col·laboració en el projecte de multinacionals com Sony i Fuji. Pel que fa al so, es va combinar l'enregistrament en directe de les funcions amb la interpretació musical de l'Orquestra Simfònica del Vallès. En total, hi van participar més de 50 músics.
Ni la música final del resum ha volgut tirar el Galvany, perquè no ha volgut interrompre de Goll de Gom i Maricel. Passant 5 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des de fins a les 4 amb la Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
Bona tarda.
El també advocat Marc Molins, bona tarda.
Bona tarda.
I amb la periodista Eva Pomares, bona tarda.
Bona tarda.
Tot a punt?
Tot a punt.
Estàs bé, Lourdes?
Em sembla que quedarem tortolligades als cables de l'auricular.
Lourdes intenta treure els auriculars, que estan tenen el cable ben bé, sí, molt embolicat amb el peu del micròfon, per tant, bé, escolta'm, a poc ho aconseguiràs desembolicar-ho tot plegat. Va, anem al primer tema del dia, que es ve des de fora, com sempre. Ja sabeu que els dijous qui ens el proporciona és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Perfectes, aquí. Fantàstic. Esperant a veure quin tema ens proposes.
Mira, fa uns dies hi va haver vaga de metges, convocada pel Sindicat de Metges de Catalunya. Varen protestar contra una sanitat de baix cost, diuen, que es basa a tractar malament els professionals de la salut. Els metges poden arribar a treballar més de 2.200 hores l'any, segons denuncien, i diuen que probablement hi haurà més aturades aquests mesos, més manifestacions per reclamar un conveni propi, menys guàrdies i més facultatius. I dins d'aquest marc he vist un documental que vos recoman molt, el teniu a Filmin, es titula A mi qui em cuida, i la veritat és que posa els pèls de punta, posa la pell de gallina, és un documental molt colpidor. L'ha codirigit Maria Montoya, ella és metgessa geriàtrica, i va patir el que en diuen burnout, que és quan no pots més i sents que la teva feina no té sentit, que tota la dedicació i tot el que has estudiat, tot el que has après, no ho pots aplicar perquè no et donen ni els recursos ni el temps per atendre els pacients com tocaria, i llavors vols abandonar, vols deixar la teva feina encara que li hagis dedicat la vida sencera, perquè han de tenir en compte que la de metge és una feina molt vocacional, molt exigent i que genera un sentiment de responsabilitat fort, no només cap a la feina mateixa, sinó també cap als pacients, no? Tant que els professionals de la salut acaben per no cuidar-se a ells mateixos, perquè es posen ells en darrer lloc. Llavors, el que fa la directora d'aquest documental, A mi, qui me cuida, és entrevistar altres companys professionals de la salut que expliquen les seves condicions laborals, no? I expliquen, doncs, l'estrès que viuen, les guàrdies de 24 i de 32 hores, totalment inviables, insostenibles, insuportables, i com tot això provoca addiccions, ansietat, depressió, suïcidis. Hem de tenir en compte que, en comparació amb les altres professions, la de la salut és on hi ha més risc de suïcidi. I el documental explica que això comença cada vegada més prest, amb persones cada vegada més joves. Afecta fins i tot els MIR, no?, que fan la prova d'avaluació per accedir a la formació d'especialistes mèdics, per no parlar de la situació d'interins, de metges que envien a l'altra punta d'on viuen dient que serà una cosa temporal i després no ho és, o la quantitat increïble de pacients que han de veure el dia a l'atenció primària i als quals només poden dedicar 2 o 3 minuts. I tot això, no? Llavors, són molts els professionals de la salut que abandonen perquè no suporten aquesta pressió. Una pressió provocada per la mala gestió de la sanitat com de tants altres serveis públics i socials, no? Llavors, sap molt de greu que uns professionals tan potents, tan necessaris, hagin de treballar en aquestes condicions, perquè no sempre reben la comprensió per part del pacient, que evidentment el que vol és que el tractin bé, que el tractin com persona, i no sentir que el despatxen en 2 minuts i que se'l treuen de sobre, no? Llavors, una de les entrevistes que surt al documental és a la Fundació Galatea, aquí a Barcelona. És un centre que tracta els professionals de la salut, les addiccions, a les depressions que pateixen, i té un espai d'ingrés que, en el moment que es fa el documental, estable, hi ha cua per aconseguir plaça. D'una banda, perquè ja no hi ha tant estigma de reconèixer que tens un problema de salut mental, i d'altra banda, pels efectes de la pandèmia. Hem de recordar la feinada brutal que varen fer els professionals de la salut amb poquíssims mitjans, arriscant-se cada dia, i durant el confinament sí que els aplaudíem els capvespres, però el que hauria estat interessant, el que hauria estat important, hauria estat que allò servís per millorar les seves condicions, cosa que no va passar. I al final, que ells estiguin bé, ens beneficia a tots. I bé, com que crec que hi haurà més vagues de metges, vos recomano aquest documental, A mi qui me cuida, que explica molt bé la seva situació ara mateix i també la importància de deixar-se cuidar i de deixar-se ajudar.
A veure... el Marc va apuntant, Lourdes i li va ben pendents.
Bé, és que a mi, ja per començar, que hi hagi, com està establert, no?, jornades de 24 hores, em sembla, i també en aquesta vaga demanaven els metges, doncs, que els metges de família, no?, els que hi ha als CAPs, que no tinguin més de 25 pacients diaris per atendre, no? Clar, això atempta directament no només contra els drets laborals del col·lectiu, dels metges, no?, que són fonamentals en el sistema públic i en la protecció dels ciutadans, sinó els propis usuaris. És a dir, que t'atengui un metge que fa 20 hores que està treballant, a mi molt tranquil·la no em deixaria, no? Quan, diguéssim, el col·lectiu de metges ha dit ja n'hi ha prou, i evidentment Catalunya té competències integrals en salut, per tant és del govern de la Generalitat posar-hi remei, el govern va dir, ostres, és que no, com que no tinc pressupostos no puc fer res. Bueno, doncs escolti'm, bueno, aquests dies encara estem al Parlament avui, no? Urgeix més que mai tenir, posar-se d'acord amb els socis que han d'avalar aquests pressupostos i realment tenir pressupostos. La salut és un dels capítols, no l'únic, per fer això, no? Recordar que en una dècada, doncs, la Catalunya ha incrementat uns 700.000 persones que han vingut aquí a viure, a treballar, a tenir una nova oportunitat de vida, i que no només ells, evidentment, sinó que tota la gent que vivim aquí necessitem un sistema públic robust, no només perquè és un dret bàsic, sinó que també, sinó el que estem fent, i el que s'està fent és abonar les mentides, les fakes i el que corre respecte a molts temes, també en aquest, per part de l'extrema dreta, no? Si no hi ha més diners, si no hi ha un nou finançament per Catalunya, amb cara i ulls, aquest problema dels metges, com tants d'altres, anirà cada cop retrocedint a estadis que crec que no ens podem permetre com a país.
I a més, és una altra cosa a afegir, no? Formem a persones molt ben formades, sí. I resulta que el nostre capital humà, el talent, se'ns en va perquè les condicions laborals, doncs, no són les que es mereixen. I a lo millor ens ve metges d'altres indrets que poder no tenen la mateixa homologació que tenen els nostres. No ho sé.
Bueno, aquí discrepo perquè justament aquesta casa el Carles Barea va fer una notícia al respecte dient que no han marxat pràcticament metges i que sí que s'ha augmentat la taxa de metges que han vingut de fora. Però clar, és que si tenim nova població, evidentment necessitem metges ja sobre un sistema que ja estava prou tensionat en el seu moment.
Sí que és veritat que tot el que és el tema d'infermeres...
Estan homologats.
Homologats, per suposat. Clar. El que passa que no sé si amb la mateixa preparació, perquè és veritat que som referent a l'hora de formar metges i infermeres. De tant és així que moltes infermeres del Regne Unit se les emporten
especialment d'aquí. Sí.
I això són fets que si aquí estiguessin a gust, remunerats i en condicions, doncs no passaria. Llavors, i per reblar el fet de la salut del pacient, el nivell d'exigència que implica una guàrdia 24 hores, quan tens a les mans la salut d'una persona consumidora, doncs és delicat. Ara, no tenim pressupostos, tu has dit, i no és el primer any. Ni aquí, ni a Madrid, ni a Barcelona, ciutat. Per tant, i no passa res. Com vam comentar, quin moment vam trobar normal poder gestionar sense pressupostos? Em deia una persona ahir que estem canviant el model d'estat. És a dir, això és una democràcia parlamentària, que es regeix i es governa amb el Parlament del país, que és qui escull el president. Quan tu no tens pressupostos i es fa el que diu el president del govern, no el que es pacta amb una càmera amb disposició pressupostària, estàs en certa forma canviant el model d'estat. I això no ho preveu la Constitució. I no passa res. Per tant, els temes nova és com unes cireres, no? Et treus les cireres d'un cistell i vas traient temes i temes i temes, però en tot cas sí que una apel·lació i un reconeixement al mèdic i als metges i...
Pressupostos i un nou finançament per Catalunya.
Evident. Només faltaria,
clar,
no?
Bueno, és que, però, clar,
només diré que sou, si no pots créixer, sou incorregibles perquè la Llucia no estava parlant de política, diguem-ne, dels partits polítics. Estava parlant d'una altra política, la que fa que els metges hagin d'afrontar aquestes jornades de 24 hores, la salut mental i tot, i heu acabat amb la politiqueria de si...
Bé, Òscar, però m'hauràs de reconèixer que els metges demanen menys guàrdies, per tant, vol dir més personal. Demanen treballar menys hores, més
s'arrossega de fa molts anys.
Molts anys, però s'ha tensionat perquè som més catalans i catalanes vivim aquí.
Jo, per contribuir a aquesta despolitització, que crec que honestament que no ajuda. em voldria fer ressò d'una estadística, que a més ve de l'IDESCAT, és a dir, d'un organisme oficial. L'IDESCAT estableix que estadísticament la correlació entre metges i ciutadans dona un saldo o permet fer una lectura greu, no? És a dir, el 2003 teníem una relació de 215 metges per cada 100.000 habitants, el 2006 baixa una mica, 211 metges per cada 100.000 habitants, però és que el 2023 la relació és de 159 metges per cada 100.000 habitants. És a dir, hi ha una caiguda percentual i, per tant, hi ha un augment de la càrrega assistencial, tenint en compte més que l'esperança de vida, afortunadament, es va allargant i que, per tant, l'assistència a metge és més intensa i més perllongada en el temps, no? En aquest escenari, el que és evident, i crec que els metges fan bé en posar sobre la taula, és que no es pot dissociar la qualitat professional de la qualitat assistencial. És a dir, si les condicions professionals dels metges no augmenten o van amb una correlació directa amb la càrrega que han d'afrontar, la qualitat assistencial baixarà. I aquí és on sí que potser reprendria l'argument més polític, en el sentit de que l'estadística evidencia la necessitat d'una intervenció. Intervenció que pot tenir diferents vessants, des d'homologar més metges fins a crear més facultats de medicina, perquè també és sabut que és una de les carreres de més difícil accés i de més difícil assoliment, no? És a dir, és tan difícil i encabat resulta que no donem satisfacció als alumnes que volen formar part d'una facultat de medicina, però encabat és, efectivament, ens trobem que hi ha una enorme importació de metges, no? Per tant, fa falta una política, crec que és un debat important, sobretot perquè l'estadística el suporta i l'avala.
Després cal que necessites que vinguin més metges, o per exemple el president va anunciar, el president Salvador Illa, en el debat de política general, que volia ampliar el nombre de places que s'ofereixen a les universitats catalanes. Estem igual que en el problema de l'habitatge. Aquestes solucions, benvingudes siguin, quan diu no, es crearan, o es faran 214.000 pisos en els pròxims 8 anys. Perfecte, magnífica notícia. Ara, el problema d'ara, no l'arregles amb els metges que es generaran a Catalunya a partir d'aquestes noves carreres universitàries, ni tampoc el problema de l'habitatge amb els pisos que hi haurà d'aquí 10 anys, perquè la gent que té dificultats per arribar a final de mes o tenir una llar és ara, no d'aquí 8 anys. Però clar, d'alguna manera has de començar a posar solucions als problemes a llarg termini i després et queden els de curt termini. Però sí que és veritat que aquestes condicions laborals, i això també, ara hi posem la lupa en el tema dels metges, però és que pràcticament a cada feina et trobes que hi ha problemes de salut mental per la pressió a nivell d'hores, a nivell d'exigència, a nivell que a vegades es demana, s'estira més el braç que la màniga a l'hora de demanar segons què, i que cada vegada hi ha més col·lectius que aixequen la mà dient compte que si mireu com estem nosaltres no estem gaire bé. I parlo per periodistes, parlo per advocats, parlo per professors, que també cada vegada estem dient que estan patint molt de salut mental per la situació que tenen a les aules. Vull dir que és un mal dels metges, però també de tots altres...
La paradoxa en el cas dels metges és que són ells els que ens cuiden, a nosaltres, no? Vull dir, són ells els que han de tenir cura de nosaltres i són ells els que estan pendents de la nostra salut i ells no tenen... Potser no posen tant el focus en la seva mateixa salut perquè no tenen temps, tampoc, no? Per dedicar-se a cuidar-se. No sé, és un dels focus d'aquest documental que crec que és interessant per això mateix. Qui cuida el cuidador, no? O qui cuida... Que és imprescindible que estigui ben tractat, perquè és que si no exercirà correctament aquesta feina que després ens ajuda a tota la resta, no?
I el que deia l'Òscar, o sigui, aquesta mirada general, que tens raó, Llucia, però... els mestres, és molt preocupant perquè tenen entramats material molt sensible que són els nostres fills, que són el futur del país, i com això, doncs els funcionaris de presons i els policies i dius, què ens està passant com a societat? O sigui, a nivell, és veritat que verbalitzem més els problemes de salut mental, és veritat que cada vegada es parla més de suïcidi, és veritat que cada vegada s'aborda més el tema perquè existeix, però també és aquest sistema de vida que havíem de sortir millor de la Covid, us en recordeu, no?
Jo crec que, a més, també és a dir, és molt més complex que només anar al mercat laboral, perquè podríem dir, home, clar, al mercat laboral no hi ha unes taxes d'atur molt baixes, no?, afortunadament, perquè si estiguéssim en un altre escenari també diríem, ostres, què està passant, no? Però la pressió contra el temps dels ciutadans és cada cop més gran, i això crec que es deu a múltiples factors de la pròpia societat com s'està configurant, de la demanda de temps, de la demanda d'atenció. També la gent, i és normal, cada cop demana més en el sistema. I a mi em sembla bé que cada cop es demani més en el sistema, no? Però l'ajust entre el que demana la gent en tots els àmbits, no?, i el que proporciona el sistema, cada cop és més, està més, més desequilibrat des, de, des del meu punt de vista, no? Si bé hem de sortir molt bé de la Covid, però no hem sortit molt bé de la Covid, gairebé en cap aspecte hem sortit molt bé de la Covid, no? Vivim en una societat que, bueno, dona una importància al propi temps molt més que abans, és a dir, el temps personal la gent el percep més i, per tant, a la feina vol complir les seves hores i jo no dic que això estigui malament, dic que és el que ha de ser, no? Vull dir, hem donat un nou valor en el temps i aquest nou valor en el temps més s'aplica en el món laboral i això no s'ha ajustat per part del sistema i especialment en algunes professions essencials d'aquest sistema que estan més estan a primera línia, com deies, amb l'educació, amb la salut, amb la comunicació, segurament amb la seguretat, amb molts àmbits.
Bé, doncs en tot cas aquest crist d'alerta d'aquest documental, has dit el títol, Llucia, com era?
Es diu A mi qui me cuida.
A mi qui me cuida.
S'està filmint, sí, si teniu filmint, podeu...
El Marc veig que ha pres bona nota.
Sí, sí, sí. Rotundament, sí.
I una cosa, digues. També, us vull dir que al final tot té a veure amb les retallades en polítiques socials, que fa massa temps que duren i que al final estem veient les conseqüències que té això.
Absolutament.
Llucia Ramis, gràcies i bona
gràcies
tarda.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Passen 21 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida anem amb el tema del dia, aquest acord de pau entre Hamas i Israel per tal d'aplicar, de moment, la primera fase del pla de pau anunciat per Donald Trump. Ara ho avancem.
Catalunya migdia.
Tranquil·la, carinyo, que només és un assaig tècnic.
És un general, carinyo.
Estrenem demà.
Torna al Teatre Borràs pel davant i pel darrere. Una nova versió de la comèdia que no et pots perdre.
Aquesta obra no té més secrets. Sardines i portes. Pam, entrar, pam, parlar, pam, sortir.
Probablement la millor comèdia del món. Entrades a balanenviu.com.
Com que estrenem demà? Que no era l'assaig tècnic?
Blancs, negres, rosats, escumosos... Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta els guanyadors dels Premis Vinari al diari vadevi.cat.
T'atreveixes a viure un autèntic festival? Torna a l'Octobertech de MediaMark. Aconsegueix un Kinect LG de 55 polzades 4K amb tecnologia mini LED per 699 euros. MediaMark.
En Tito i tu teniu un amic australià molt divertit. Sabeu qui és?
Jonsi!
És en Jonsi. I amb en Tito se'n va d'excursió a Austràlia a descobrir animals espectaculars. T'hi apuntes? Tito, excursió a Austràlia. Disponible a la botiga 3CAT i als punts habituals.
Per accionistes de Banc Sabadell, Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Y digo yo que lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente tiene que ser bueno para todos los accionistas de Banco Sabadell.
És una oportunitat única. I és ara. No esperis el 10 d'octubre i bescanvia ara les teves accions de Banc Sabadell en pocs minuts i sense cost si et truques al 800 080 032 o a qualsevol oficina de BBVA, siguis o no client, independentment d'on tinguis dipositades les teves accions. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Catalunya migdia.
Doncs ja hi som, la temporada del 10.
Què dius, Parlament?
No, que el 10 és Messi.
Ah, perquè fa 10 anys que no guanyem la Champions masculina.
Que no, que ho dic pel tot costa.
Ah, 10 temporades, és veritat, ja. Qui ens ho havia de dir, Pep?
L'esport, tot ho sabem, tot costa.
Una dècada ha costat.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Sisena temporada de Les dones i els dies.
Amb Montse Virgili.
Ho censuraven, però primer miraven el gènere abans de censurar-lo.
Es miraven i feien moltes coses que no quiero hablar. Eren uns sinvergüenzas.
Jo estava treballant i entrava a les 6 del matí i plegava a les 4. A les 5 començaven les classes. Per el camí me menjava un entrepà.
El programa on parla la mare, la tieta, la iaia, la nòvia, la veïna.
El programa on parles tu.
Quan vaig obrir la porta dalt, doncs em van tirar no sé quants a sobre. Em van emmanillar, tot gela la sang.
Per orelles fines i cors oberts.
De dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Pubilles de cuixa forta. Pedalem més fort que mai.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 5 minuts seran 3:45 de la tarda. Israel i Hamas han acordat una primera fase del que, en un futur, hauria de ser un pla de pau per Gaza. Sobre la base del document de 20 punts pactat entre Israel i els Estats Units fa 10 dies, els negociadors israelians i de Hamas l'han de firmar a Egipte amb un alto el foc a Gaza, el retorn de tots els hostatges israelians, tant si estan vius com si són morts, l'alliberament de 2.000 presoners palestins, la retirada parcial de l'exèrcit d'Israel i la represa de l'ajuda humanitària. Tot això està pendent de l'aprovació per part del govern d'Israel. Benjamin Netanyahu ja ha dit que res serà efectiu sense l'aprovació del seu executiu. Anem amb l'enviat especial de Catalunya Ràdio sobre el terreny, el Vicent Mifsud. Vicent, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sembla que t'agafem de camí entre Jerusalem i Tel Aviv, eh, que sí?
Sí, sí, estem a meitat camí justet, perquè volem arribar, allà està la reunió del govern, allí també s'han concentrat les famílies dels hostatges, i alguns dels hostatges que van estar retinguts per Hamas a la franja, i volem veure si podem parlar amb ells i saber quines conclusions s'arriba amb primer el gabinet de seguretat, que es reunirà a les 4, i posteriorment amb la reunió del govern, que serà quan acabi aquest gabinet de seguretat i que ha de ratificar l'alto del foc.
Començo per això que explicaves. Podem preveure alguna sorpresa desagradable i que no s'aprovi, que el govern de Netanyahu pugui dir que no, perquè ja sabem que hi ha alguns ministres que són d'extrema dreta, encara més d'extrema dreta que Netanyahu, i que per tant puguin ser hostils a aquest acord?
Hi ha dos ministres que són Smotrich i Ben-Gavir, el de Finances i el de Seguretat Interna, que ja han dit que no els agrada el que s'ha de firmar, però no es creu, no tenim la impressió que pugui haver en aquest moment un impediment, un problema per a que s'acabi aprovant el pla. No perquè es tracta de la primera fase del pla i d'ell penja l'alliberament dels hostatges. I, per tant, això és una demanda tan important de la societat que segurament es tira endavant. Però ja s'han vist alguns problemes. El ministre de Seguretat havia dit que no estan d'acord en que gent amb les mans tacades de sang pugui abandonar les presons, gent amb grans condemnes, i ahir hi havia el focus posat amb una persona que és Marwan Barghouti, que porta 23 anys en presó i que va ser un dels líders de la intifada, de la segona intifada, i Hamas l'havia inclòs en la llista. Sembla que Israel no està disposat a alliberar-ho, ja seria el primer entrebanc que es trobaria aquest acord, però sembla que hi ha bases sòlides i sobretot hi ha la pressió dels Estats Units per una banda i de Qatar per l'altra per a que aquesta primera fase entre endavant. L'alto el foc encara no és efectiu, es farà ja efectiu 24 hores després, segons acaba d'anunciar el govern israelià, de l'aprovació avui, tot i que sí que és cert que les explosions i algun atac puntual a la franja és pràcticament mínim.
La gent com ho ha rebut? Tant els israelians com els palestins, si és que en teniu informació. Les imatges que hem vist són de celebració a tot arreu?
No. La celebració sobretot és a la franja de Gaza per una qüestió lògica. Fins ahir encara van morir 8 persones. En tots els 2 anys aquests de càstig n'han mort més de 67.000. El fet de que per un acord deixen de caure les bombes, això va passar 3 mesos entre desembre i març en el primer gran intercanvi, en el segon gran intercanvi d'hostatges per presos, en aquell moment la gent va veure, però des del mes de març han mort 20.000 persones més i la gent no ha tingut un moment de respir i damunt s'ha retallat més l'ajuda humanitària. Hi ha dos factors que són claus per a aquesta alegria. Primera, deixen de caure les bombes, i segona, tornarà a entrar-los ajuda humanitària, com estava entrant-los abans, en la mediació de l'ONU, i per tant amb més accés per a la gent al menjar i a les necessitats bàsiques. Tot això és lògic que allí se celebre. A la resta hi ha tant els àrabs com els jueus de la ciutat de Jerusalem, on hem estat nosaltres i hem pegat una visió, molta prudència. Els acords entre Israel i Palestina depenen de pengen d'un fil moltes vegades, i aquí hi ha aquesta pressió que vos dia de Qatar i dels Estats Units, sobretot dels Estats Units, que té molt de pes, I això és determinant, però la gent s'ho mira amb cautela. Fins i tot els familiars, que tenen molta esperança, hem parlat amb, no amb familiars directament, però sí amb voluntaris que els donen suport on es reuneixen en Jerusalem, perquè tots havien marxat i els familiars a Tel Aviv, i ens han dit que esperança, però cautela.
Recordem que tot plegat és la primera fase, que després, si aquesta s'aconsegueix assolir amb normalitat, després en vindran d'altres de fases, però de moment estem parlant de la primera.
La primera ja presenta dificultats, però sembla que tirarà endavant, perquè tots, ja el dic, ho necessiten en certa mesura en aquesta. Però a la segona, per exemple, el ministre de Finances ha dit, una vegada tinguem els hostatges en la nostra mà, acabem en Hamas i fent-nos en la franja. Això és el pensament d'un sector del govern. Què passa? Per aconseguir que això no passi, sembla que tant els Estats Units com Qatar han donat garanties a Hamas que no passarà i que en cap cas, una vegada no tinguin hostatges en el seu poder, l'exèrcit reprendrà l'actuació. Està pactada també la retirada de l'exèrcit. Ara faran només una retirada fins a la meitat de la franja per a permetre aquesta operació, però encara continuaran controlant la meitat que va cap a Israel, que envolta tota la franja en tota la frontera amb Israel. A partir d'això s'ha de fer un calendari per a que surtin totalment de la franja els militars. Posar una força d'interposició, que Hamas es desarme. Ahir hi ha molts dubtes perquè Hamas vol un desarmament paulatí i que les seues armes passen a palestins. També que cedisca el govern, que el govern Hamas no li agrada l'administració que planteja el pla Trump, que sigui una administració externa, i demana que sigui una administració palestina. I després hi ha l'últim punt, quan es passen tots aquests entrebancs, que això tardarà mesos, si no més temps, està el camí per a construir un estat palestí, que ahir qui posa els entrebancs és Israel, que no l'accepta.
Doncs veurem, el primer pas és aquesta aprovació per part del govern d'Israel en la reunió que s'ha de fer aquesta tarda a Tel Aviv, camí d'on van el Josep Forns i el Vicent Mipsud. No us entretinc més, que no voldria que féssiu tard. Vicent i Josep, bon viatge fins a Tel Aviv. Gràcies.
Gràcies, fins després.
I saludem al Ferran Izquierdo, és professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en Orient Mitjà. Professor Izquierdo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Primer de tot, quina confiança podem tenir que aquest acord del toll foc tiri endavant?
Bé, jo, com estàvem dient, vaja, tothom sembla que té confiança en el pur alto el foc, o sigui, en aturar el genocidi, que és el retorn dels rehens israelians. Jo crec que això sí, perquè convé a tothom. Altra cosa és tot el que ve després.
Sí, perquè ara s'han pactat 4 o 5 punts d'aquell document firmat per Donald Trump i Benjamin Netanyahu sense la part palestina. Creu que la resta de punts, com ara el compromís que Israel no s'anexionarà a Gaza, que no hi haurà cap deportació massiva, que hi haurà una amnistia pels membres de Hamas o fins i tot la hipotètica creació d'un estat palestí, tot això li veu alguna possibilitat de tirar endavant o serà complicat per no dir impossible?
Jo crec que té tota la proposta. Fixeu-vos que no estem parlant de negociacions, eh? Fixeu-vos que des de l'any 95 no estem parlant de negociacions, sinó que cada vegada que se senten a la taula parlem d'un ultimàtum que fa una part i l'altra ha de dir sí o no. El problema de base dels 21 punts aquests que ha plantejat el govern Trump també és que no ofereix cap mena de possibilitat de solució a una mica llarg termini. Ara mateix estem a 30 anys dels acords del 95 que deien que al cap de 5 anys s'havia arribat a una solució final. Aquesta solució no ha arribat mai perquè mai s'ha fet una oferta als palestins que aquests puguin acceptar. La prova més clara de que això no pot tirar endavant, que no és un acord de pau, sinó que és un alto el foc per aturar un genocidi, és que no es parla de Cisjordània. No es parla de Cisjordània, no es parla de Jerusalem Est, per tant, no es parla en cap moment d'una solució que pugui tenir continuïtat.
En quina situació arriben les dues parts a aquest punt? És a dir, Israel és evident que avui hi ha reunió del govern, Netanyahu està convençut de tirar endavant la votació, tot i que té un parell de ministres especialment que són clarament anti, perquè no volen cap mena de negociació amb Hamas, i Hamas és evident que arriba a aquest punt molt debilitat per tot el que ha passat en els últims mesos. Com hem d'entendre com arriben les dues parts a aquest alto el foc?
Bé, jo crec que és una part és els palestins estan en la pitjor situació que han estat mai, fins i tot des de l'expulsió, des de la neteja ètnica del 48. Estem de pensar això, que estem en un genocidi. és amb una destrucció pràcticament total de la Franja de Gaza, perquè en fem una idea, la Franja de Gaza té la mida més o menys d'una comarca catalana.
Ei, hem perdut la comunicació amb el professor Ferran Izquierdo. Per entendre's, és com el Maresme, la Franja de Gaza. Ell no ha acabat la frase, però per entendre's com el Maresme, i efectivament és la situació més delicada dels palestins, en, com a mínim en els últims anys, i de fet des que tenim certesa, perquè realment l'atac d'Israel ha estat realment molt, molt dur i que, per tant, han perdut la possibilitat fins i tot de tenir casa seva. Per tant, aquesta és la situació. M'he intentat recuperar el professor Ferran Izquierdo, amb qui estàvem parlant i hem perdut la comunicació. No sé com ho veieu, Ferran Lourdes Eva.
Bueno, jo em sumo a l'alegria internacional perquè hi hagi un alto el foc, perquè, com deia el professor, això no és cap parla de pau, això és un pla de rendició de Hamas d'una banda, i Israel tampoc no en surt ben parada. S'ha arribat fins aquí per l'aïllament a què s'ha sotmès el comitè internacional, per la pressió també dels ciutadans d'Israel, i també perquè hi ha hagut una derrota militar de Hamas. Mm-hmm. I per tant em sumo l'alegria, després suposo ja parlarem de la segona part, que molt complicada.
Mm-hmm. Em sembla que han recuperat el professor Izquierdo. Izquierdo, és aquí, professor? Hola, professor? Em sembla que és impossible.
Sí.
Ara, no em sent bé?
Perdoneu?
Sí, professor, no sé si és possible la comunicació, no sé si m'escolta. És evident que no, intentem recuperar-lo de nou perquè no serà possible. Lourdes.
Sí, no, i al final s'ha creat amb un principi de solució, un principi d'alto el foc després de 2 anys. Et preguntes per què ara? Què ha passat, què s'ha precipitat, no? I després que la resposta que jo em donaria o que jo em faria és que fins que Trump ha volgut. És a dir, ha anat a... qui té els fils de tot això és en Trump. Israel, el govern de Netanyahu, en la meva opinió, ha fet el que els Estats Units li ha permès fer. Si no li haguessin permès, no hagués pogut tirar pel dret i de la manera que ha pogut tirar. I fins que Trump deu haver dit, doncs, bueno, ara ja mirem de canviar el joc i mirem de que instem una solució on, efectivament, doncs, bueno, això, aquestes són les condicions. A, B, C i D, i tu les acceptes. I no crec que cap ministre israelià, per molt d'extrema dreta que sigui, si Trump ha dit i ha anunciat que hi havia aquest principi d'acord, pugui fer res al respecte. Em sembla, em temo molt, que és un soci petit, un soci menor, molt important, però que el germà gran és Donald Trump, en aquest cas.
Jo aquest cap de setmana em vaig parar a intentar llegir i entendre els 20 punts d'aquest acord de pau. I la conclusió a la que arribava és que, al meu entendre, l'acord com a tal es podria assimilar a un bisturí. És a dir, un bisturí pot ser un instrument amb el que li salvem la vida a una persona o es pot fer servir per cometre un assassinat múltiple ritual. No? És a dir, és un instrument neutre que exigeix enormes dosis de bona fe, de lleialtat, en definitiva, que exigeix el més consubstancial a la persona i a l'individu. Celebro, com amb el cor a la mà, aquest alto el foc, celebro que s'hagi aturat de moment aquesta situació, però evidentment la vocació, l'èxit d'aquesta situació és que hi hagi un acord de pau estable i durader, i per això haurà de ser essencialment just, no? Hi ha molts runruns, penso que hi ha molt soroll ambiental, és a dir, aquesta, inclús el propi acord reconeix, a través del plantejament d'unes zones d'especial activitat econòmica, és a dir, hi ha un cert runrun de pressió immobiliària, de vocació de negoci, i a més és que el propi Trump se n'ha fet ressò a través de les seves xarxes i tal, per tant no és cap secret, és una evidència documentada per ell mateix. Això, evidentment, em preocupa, no a la mesura en què hi pugui haver gent que es lucri, sinó a la mesura en què pugui comprometre l'esperit que hauria de tenir un acord de pau, insisteixo, perquè sigui just i durador.
Sembla que hem recuperat el professor Ferran Izquierdo, professor de la Universitat Autònoma de Relacions Internacionals i expert en Orient Mitjà. Professor, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda. Al final
pel telèfon de tota la vida, que a vegades és més fiable, segons com. Estava explicant que les dues parts arriben, i en el cas dels palestins especialment, en el pitjor moment de la història, perquè estan molt afeblits.
Totalment debilitats per Gaza, però també per Cisjordània. De comptar que l'autoritat palestina no és capaç ni d'aturar ara mateix la pressió brutal que s'està exercint des de les colònies sobre els palestins a la mateixa Cisjordània i a Jerusalem. Hem de tenir en compte una cosa, que és que un acord de pau, un acord que, com diu el govern espanyol, per exemple, i com diuen molts altres, que hauria de passar per dos estats, ara mateix, si mirem un mapa, és absolutament impossible. Només es podria produir si les colònies israelianes, o bona part de les colònies israelianes, es retiraven de Cisjordània. i de part de Jerusalem Est. El problema és que ara mateix està passant exactament el contrari. O sigui, estem en una situació molt similar a l'any 95, quan d'una banda es deia que s'estava negociant i al mateix temps es van més que doblar, mentre s'estava teòricament negociant, es van més que doblar els colons de Cisjordània. Mm. Crec que això ens demostra directament que no estem parlant d'un acord de pau, sinó que estem parlant d'una cosa que és molt important, perquè és absolutament necessària ara mateix, que és aturar el genocidi, però que estem parlant d'això i de res més.
Com entén el paper de Donald Trump? Ell es posa la medalla dient que ha acabat amb la guerra, de fet diu que han acabat amb 8 i de fet es postula pel Premi Nobel de la Pau, però després també Lourdes deia Israel ha arribat fins allà on li ha deixat arribar Donald Trump. El paper de Donald Trump com l'hem d'entendre?
No és tan diferent de la resta de governs nord-americans. Si mirem tot el paper que han tingut demòcrates i republicans, els governs nord-americans sempre han sigut aquest d'intentar estabilitzar. És a dir, ara mateix era d'una banda molt més difícil i d'una altra banda més brutal, perquè el que ha deixat fer Donald Trump ara mateix és més brutal que el que va passar, que els 1.400 morts de l'any 2009, no? Però estem parlant d'un genocidi, d'una cosa molt més greu, però al mateix temps l'objectiu no és solucionar, no és fer el pas endavant que hauria de fer, i això passaria per unes pressions molt més grans sobre Israel per retirar colònies, sinó que és, senzillament, estabilitzar la situació. Mm.
Pels palestins, vostè deia, la solució dels dos estats ara mateix, mirant el mapa, és impossible. Quin futur hi preveu?
Jo crec, malauradament, no sóc jo, són molts analistes, alguns israelians també, que diuen que l'únic futur que hi pot haver és... No que hi pot haver, que hi pot haver en termes de possibilitat, és l'estat binacional, un estat sobre el territori en què convisquin tant palestins com israelians. Però això només pot arribar després de molts anys de continuar amb el patiment que ja fa més d'un segle que s'està produint, i després, quan ja no, sigui impossible, absolutament impossible, cap altra cosa. Ara mateix, pensar en que hi hagi un govern a Israel prou fort com per obligar els colons a sortir de bona part de les colònies de Cisjordània i de Jerusalem Est, al meu parer, és pensar en una cosa que no existeix. Pensem que ara mateix l'opinió pública israeliana està recolzant, està, bona part d'ella està recolzant el genocidi. O sigui, ja no parlem de retirar-se de Cisjordània i Jerusalem Est.
Ferran Izquierdo, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en Orient Mitjà. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Amb una mica de dificultats per el tall que hi ha hagut, però hem pogut entendre les explicacions del Ferran Izquierdo. No sé si teniu alguna cosa més a dir abans d'anar a publicitat i canviar.
Després d'un analista que s'explica tan bé i que té tants coneixements, és molt agosarat poder opinar amb aquesta autoritat, no? Mm.
Molt d'acord, però és que fins i tot el propi pla que s'ha presentat ara és un nyap, més enllà de l'alto el foc, perquè hi ha coses tan contradictòries com figurar un estat palestí i després dir que empreses ben intencionades, com diu el punt número 10, reconstruiran amb un resort gegant Gaza, és a dir, sota una autoritat a més no palestina. Això no hi ha qui ho agafi, això de moment és un alto el foc. I la segona part, com ha dit el professor, jo sí que crec, i ja acabo, és que és fonamental el que passa dins l'opinió pública després d'aquesta nova guerra israeliana. És a dir, si els israelians no canvien la seva posició respecte a Palestina, difícilment hi haurà cap mena de pau aquí.
Només una coseta que a mi m'ha quedat molt l'atenció és el fet de pretendre que aquesta transició la lideri i encapçali Trump, és a dir, que no sigui...
Bueno, i Blair. El de la guerra de l'Iraq, i el del quartet negociatiu, que no ha aconseguit res i que ens ha portat fins aquí.
La pròpia gent palestina, que puguin ells, doncs, buscar un tipus de govern tecnòcrata i que sigui capaç de poder portar aquestes converses i aquestes resolucions. I no un estranger com en Trump a Palestina. No?
De moment tenim aquest primer tram, primera fase, i a partir d'aquí...
Tram que no dona.
No. Primera fase de l'alto el foc i que sigui aprovat avui pel govern israelià i a partir d'aquí a veure si es pot construir alguna cosa més per donar una pau en certa manera duradora a la regió. D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Escoltes la ràdio al taxi?
Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Vols canviar la cuina? Instal·lar un vestidor? Smith optimitza i et moble al mil·límetre tota la casa creant més espai en el mateix espai. Demana cita ara en una de les nostres 88 botigues a Espanya o a la nostra web homedesign.smith. Smith, primera xarxa europea de botigues de cuines i mobles per a la llar.
Existeixen tres tipus de negoci: els petits, els mitjans i els molt grans. Per això la gamma de vehicles comercials d'Opel es presenta en tres mires: Combo, Vivaro i Movano. Descobreix la gamma de vehicles comercials i turismes d'Opel i troba el model més adient per al teu negoci. Els trobaràs en el teu concessionari més proper. Més a opel.es.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Dos homes bons, dos amics units per la seva afició al teatre, hauran de prendre partit, amistat o poder.
No m'esperava això de tu, eh?
Jo no m'esperava tantes coses.
Ramon Madaula i Jordi Boixaderes protagonitzen Els Bons, una comèdia dirigida per Paco Mir que arriba al Poliorama el 10 de setembre.
Tu mai faries una cosa així.
He de procurar per mi, Esteve, com fas tu, com fan tots.
Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
El diumenge 19 d'octubre arriba la festa solidària del periòdico El Zoo de Barcelona. Tot anirà en benefici de Pallapupes, que fa 25 anys que regalen rialles i humanitat als hospitals. Gaudeix d'un preu especial. 8 euros als infants i 12 als adults. Festa solidària del periòdico. Amb la teva entrada ajudaràs a portar somriures allà on més es necessiten.
Avui és un dia fonamental per als accionistes del Banc Sabadell. Saps que demà és l'últim dia per bescanviar les teves accions a qualsevol oficina de BBVA o trucant al 800 080 032? Et diguin el que et diguin. Si no vas al bescanvi, perdries aquesta oportunitat que és única i és ara. En quedaràs fora. Demà és l'últim dia. Ves a qualsevol oficina de BBVA o truca al 800 080 032 i et donaran atenció preferent i sense cost per bescanviar les teves accions. Siguis o no client i tinguis o no les accions dipositades a BBVA.
Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com. Així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Ramon Madaula i Jordi Boixaderes, Sor Lucía Caram i Lorena Castell a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 13 minuts, seran les 4 de la tarda, deixem la política internacional i anem a una que ens toca més de prop, perquè la ministra de Treball vol ampliar fins a 10 dies el permís laboral en cas de mort d'un familiar. També vol establir un nou permís per cuidar malalts en tractament pal·liatiu. Yolanda Díaz ha fet aquest anunci, del qual no... Ui... Una mica de problemes. Dic que Yolanda Díaz ha fet aquest anunci del qual no ha donat gaires detalls després del fracàs de la seva proposta de reduir la jornada laboral. Ara caldrà veure com es concreta i quan ho aprova el Consell de Ministres. De moment, ja ha demanat als empresaris que s'ho mirin amb bons ulls.
Y esto es una demanda que existe en nuestra sociedad. Que nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre. Sé que aquí hay empresarios y empresarias que tomen esta medida con cariño, porque esto redunda también en el bienestar de las empresas.
De moment, però, no ha causat aquest efecte. El president de la COE, Antonio Garamendi, no ha parlat de la mesura, però sí de la ministra, a qui ha acusat de ministra populista.
Se toman medidas permanentemente populistas, como las que estamos viendo últimamente, o está anunciando la ministra de Trabajo, que realmente pues van en un ámbito para intentar sacar cuatro votos y realmente van en deterioro de absolutamente lo que es la sociedad española.
En canvi, els sindicats diuen que aquesta mesura pot acabar amb les baixes que molts treballadors s'han d'agafar quan mor un familiar, perquè els dos o quatre dies actuals són massa pocs, o també les baixes de la gent que té algun familiar amb pal·liatius i que s'ha d'agafar la baixa per poder estar pel seu familiar i cuidar-lo. No sé com ho veieu.
Dues coses que em venen així de bot i cop. Primera, que la ministra que tenia el seu pare acabat de morir, de traspassar el tanatori, va anar a fer el debat, no sé quin era, un debat molt important, un debat que sabia sí, que venia sí, d'un sí, vot,
sí.
Recordeu?
Sí, sí.
A mi, quan he llegit la notícia, m'ha sorprès això. O sigui,
bueno, però no va obligar cap empresari a anar allà, saps? Que hi ha una diferència.
No, no, però és que el que dic és que...
Si una cosa que voluntàriament ho vulguis fer, l'altre és que no tinguis cap opció.
Si el que vols és que la gent entengui el missatge que tu vols donar, perquè l'han d'entendre no només les persones treballadores, sinó també els autònoms i també els empresaris, el que has de fer és donar una mica d'exemple. I dos, 10 dies per defunció, poden semblar molt bé, però resulta que els que tenen pares grans, abans de que es morin, no calen pal·liatius, sinó a casa, perquè tenen doncs, problemes de deteriorament cognitiu, de problemes de mobilitat. Aquests no hi ha ni un sol dia per acompanyar-los al metge. Aquí també has d'agafar vacances o has d'agafar... I la generació aquesta de Sandwich...
O anar al metge i demanar una baixa... Per
demanar baixa la generació Sandwich, que té fills en una edat d'atendre'ls i pares en edat d'atendre'ls, no viuen. Per tant, home, potser que li donem una volta a les coses i potser que sigui un punt de populisme, aquesta senyora sí que en gasta.
Jo podria haver sentit també el president de la CUE, aquest Ola de Torn, dient exactament el mateix, amb un to, a més, bastant burlat, que em sembla que no és pertinent per part dirigir-se a la vicepresidenta del govern i per part, fins i tot a ella, el president de la CUE. Hem parlat de permisos de maternitat, de vacances pagades o de setmanes de 40 hores. És a dir, em sembla que la proposta és evident que és una proposta el que dèiem abans del temps, no? Els temps particulars, els temps individuals se valoren, es posen sobre la taula i a mi em sembla que això seria un avançament de drets molt important. Ara bé, sí que estic d'acord amb que segurament la vicepresidenta, la Yolanda Díaz, tot això potser ho hauria de plantejar un cop ho hagués pactat tant amb les patronals com amb els seus socis de govern, perquè fins a quin jo sé encara n'hi ha una majoria absoluta. Més després del gran revés per part de Junts en aquest cas i de la resta de les dretes a la jornada de 37 hores i mitja. És a dir, acaben de fumre-li una clatellada molt important amb un dret també, amb un avançament de drets molt bàsic i per tant sortir a la palestra més després, o no sé si ja fa un mes o tres setmanes.
El que està fent és recuperar algunes de les mesures que hi havia a la reforma laboral que li van tombar,
sí,
i intentar aprovar-les per separat.
No sé,
ja que tot el PAC li van tombar, doncs, perquè és veritat que la que cridava més l'atenció és la reducció de la jornada i, per tant, sí, les menys hores. Però totes aquestes mesures, alguna d'aquestes mesures ja hi era en aquella reforma laboral que li van tombar i, per tant, el que suposo que intenta és intentar repascar-les.
Més drets sobre la taula laborals, que crec que a més el reclama la societat, com per això, no? Poder demanar una reducció de jornada per cures pal·liatives, poder tenir fins a 10 dies de dol i per fer papers i pel que calgui. Però clar, si això ho fas en la solitud d'un decret que després ha de passar pel Congrés i que probablement les dretes, tal com està ara, tant per una qüestió ideològica com per els equilibris que hi ha en aquest moment i el paper que està fent, ja no diguem el PP i Vox, sinó també Junts, la manca d'acord que hi ha en general amb el govern de Sánchez, no? Segurament no tirarà endavant i jo crec que això una responsable política, a menys que el que vulgui fer és evidenciar que ella pot fer polítiques diferents que l'oposició, cosa que també és natural i està bé, em sembla que potser aquest tipus d'acords haurien d'estar una mica més treballats, ni que siguem els sindicats, a l'hora de presentar-los.
No, abans que sentim, per posar context a aquesta presència de Yolanda Díaz al Congrés dels Diputats el dia que s'havia mort el seu pare, era una, no hi havia cap votació especial, era el ple en què es parlava sobre els presumptes casos de corrupció que afectaven al PSOE,
sí,
i que per tant era un ple extraordinari amb mesures anticorrupció, sí, que defensava Pedro Sánchez. Va cridar molt l'atenció la seva presència perquè com que no hi havia una votació en la que el seu vot pogués fer de caure cap a una banda o cap a un altre resultat, no calia que hi hagués anat. Òbviament és lliure per anar-hi si ell considera que hi havia d'anar.
Jo, a banda de subscriure aquest missatge de la Lourdes de l'exemplaritat, el que visualitzo quan es plantegen aquests debats és una tensió entre dues pulsions que són gairebé contradictòries, no? Que és la competitivitat contra els drets socials. No són perfectament compatibles. És a dir, si reduïm la jornada, donem més permisos i si fem una aposta tan clara i tan radical pels drets socials, el que és obvi és que es ressenteix la competitivitat de l'economia i per tant aquells missatges, hi ha missatges que no tenen, en ocasions ens podem trobar amb que no tenen aturador, no? Perquè són incompatibles els uns als altres, amb la qual jo penso que hi ha d'haver molt equilibri i que no es pot convertir en una lluita de classe o en un missatge polític, en algun biaix, al meu entendre, populista. Hi ha un debat de fondo molt potent que cal plantejar, i insisteixo que cal fer-ho amb paràmetres de competitivitat, perquè al final aquest és l'escenari en el que estem cridats a interactuar amb la resta de les economies mundials per poder després assolir i satisfer les càrregues col·lectives, no? Al final la caixa és plena amb la tributació, amb el treball, amb l'esforç, una certa cura, i em dona la sensació que aquesta proposta ve just en el moment, com bé dèieu, no?, en el que li cau el decret de les 35 hores. Llavors és una mica la sensació de, bueno, una derrota important combinada amb una victòria parcial. I un debat com aquest penso que s'ha d'assolir amb una altra forma, amb un altre viatge i de manera col·lectiva.
A veure, si parlem de, abans al començament de la tertúlia ho hem dit, no? Si parlem de productivitat i competitivitat i apliquem als metges que treballen 24 hores, que si, imagina't, si li acaba de morir un pare o un fill i està obligat al cap de 2 dies, màxim 4, que tu ets advocat i ho saps, i hi ha un màxim de 5 segons als dels treballadors de que pots agafar de dol, no estem afavorint cap productivitat i cap competitivitat, perquè tu tens una persona que està absolutament aniquilada psicològicament i que l'obligues a anar a treballar. Jo crec també que els polítics han de fer exemplaritat, però en aquest cas és una qüestió personal, voluntària, de tu incorporar-te o no a la feina. Perquè no estem parlant de voluntarietats, aquí estem parlant de drets que estan garantits en un marc laboral. I vivim en un sistema econòmic i en una economia que la productivitat no és gaire alta ja. O sigui, tots els indicadors ens ho diuen, eh? No estem en grans productivitats. Però sí, en canvi, amb moltes hores a la feina que no venen cap a res. Ostres, aquí estem parlant de drets, perquè si no també es podria al·legar de dir, escolti'm, permisos de maternitat perquè s'han d'allargant els pares, per exemple, no? Perquè això va en contra la competitivitat. No, això no va en contra la competitivitat. I sí, la competitivitat està basada en una retallada de drets, jo sincerament crec que no cal que hi arribem amb aquestes però competitivitats que potser tenen altres països que tenen menys drets.
Jo estic d'acord amb el que diu el Marc, però és que el tema, i a més d'afegir una altra cosa, no? El tema del dol el tenim totes les persones, no? També les autònomes, i aquestes no els hi expliques de 2 dies de plegar a la botiga, ni de repartir, ni de, perquè aquests no el tenen. Clar, estem fent una societat a 3 o 4 velocitats, entre funcionaris, treballadors per compte aliena, autònoms i de precaritzats. O sigui, per tant, els drets no se'n va igual per ningú. I el que passa és que acostumen a pagar el pollastre aquells que no poden atribuir-se cap dret. Jo quan vaig ser mare autònoma, vaig tenir un sol dia de baixa de maternitat. Però es van arreglant, però zero. Per tant, jo també tenia el meu puerperi i la meva història, no? I no vaig poder. Però dit això, ens trobem que tot això que estem dient, al final jo crec que hi ha un resum, per tornar una mica barraca, hi ha un resum que és que això fa flaire al període electoral. O sigui, sense el Pedro Sánchez, blindaremos el derecho al aborto por la Constitución, quan no tens ni de lluny les majories necessàries per tocar una sola coma de la Constitució. Haremos, la Yolanda Díaz, el tema de les 37 hores mitja no quedarà aquí, i tornarem perquè això serà un dret. Bueno, aquesta legislatura segur que no, ja sabem en què basarà la seva campanya electoral. O ara això, no? 10 dies de permís, i vinga. I això és dir, aquí endemà és la subhasta al peix.
Bueno, escolta'm, per tant, Ayuso també està fent campanya electoral per retallar un dret que ja està reconegut per llei, a dia d'avui,
Jo ho atribueixo a les ganes d'anar avançant i anar marcant discurs i perfil per una eventual campanya electoral que penso que es precipitarà, si tot segueix així, no?
De tota manera, tampoc no ha de sorprendre que una ministra com Yolanda Díaz, que representa a un espai polític com és Sumar, que ve de l'esquerra i que n'ha fet bandera d'aquesta mena de drets, els defensi.
I l'ha de defensar ella com a ministra, sense els consensos que dèiem, sense haver-ho passat per cap tipus de taula de negociació, i no té ningú més que pugui ser del partit que ella representa com el seu secretari d'organització, que digui que des de Sumar defensem això i que traslladaran la voluntat. S'ha de cremar ella.
Ella diu que ho anuncia, que anuncia un acord que prendrà el govern, del qual ella en forma part. Després, òbviament, hauran de buscar els consensos al Congrés dels Diputats per tirar endavant. Però, clar...
Efectivament, no, consensos i iniciativa política no estan renyits, eh? O sigui, tu tens una iniciativa política des del govern, presentes una proposta i després la consensues. Jo el que sí que he dit, i em reitero, és que estaria bé que cada 3 setmanes no sortim una proposta sense haver-la aparentment, no? Perquè així no ho he explicitat, sense haver-la parlat amb ningú. Però una cosa és haver parlat amb algú, amb els partits de l'oposició, amb qui te trobaràs al Congrés per validar-la, i l'altra cosa és que la portis a la taula de negociació, perquè tu també tens tot el dret com a govern a fer les teves propostes. Que, per cert, per això t'han votat votat i t'han votat uns electors t'han votat i els altres no t'han votat, estan a l'oposició.
Els acords són forma part de la política i són necessaris i imprescindibles. El que passa que a mi em sorprèn i dic que em dona sensació de fraire d'eleccions perquè són propostes de molt extrem ideològic que no té els suports per poder-los tirar endavant vista la tessitura. I per això jo resumeixo, i em semblaria molt bé que ho hagués consensuat i que pogués tirar endavant. Però penso que no és el cas i que és més propaganda que altra cosa.
Però el tema és, estaríem d'acord en que per fer cures pal·liatives cal una reducció, una voluntariat de demanda de reducció de jornada?
Crec que és un debat que s'ha de tenir en una taula veient pros i contres i que no podem decidir. A mi em podria semblar... Jo el que diu l'abogada Antoni Canyete diu és que tots estem molt d'acord amb treballar poc i cobrar el mateix o més. Això, tots hi estem d'acord. Sí, jo hi estic molt d'acord amb 10 dies, jo estic molt d'acord amb permisos, a punta pal, estic d'acord amb... Ostres, sí, vale, fem-ho. Com? Mm-hmm. I que arribin a tothom. Per tant, ho podem estar d'acord. Ara, quan ho podem defensar, i podem tenir un debat rigorós per poder veure com ho fem compatible amb la productivitat, amb tenir oportunitats laborals, amb no haver de jubilar-nos als 67 perquè hem d'anar treballant i cotitzant perquè no hi ha pasta a la caixa...
És obvi,
etcètera,
que cap d'aquestes propostes és neutra, és obvi que repercuteixen, que tenen una... En fi, que tenen una possibilitat de repercutir en altres paràmetres, com és en aquest cas la competitivitat, la productivitat, l'economia, i per tant exigeixen un plantejament molt més curós.
Doncs segur que en seguirem parlant àmpliament. Lourdes Ciuró, Marc Molins, Eva Pomares, gràcies a tots tres. Fins la
moltes
pròxima.
Moltes gràcies. A reveure's.
Els senyors horaris de les 4 a la tarda i Catalunya 3 Cat Info, de seguida.